Són les 11. Som Cercat.
Som Cercat.
Som Fundació Catalana de l'Esclerosi Lateral Amiotròfica, Miquel Valls.
Des de la Fundació Miquel Valls et volem plantejar la nostra equació. La nostra incògnita avui dia és l'ELA, esclerosi lateral amiotròfica, i la pateixen en Joan, l'Antoni, la Charo, la Isabel. Es tracta d'una malaltia neurodegenerativa, sense cura i amb una esperança de vida d'entre 3 i 5 anys. La solució a l'equació comença per fer-te col·laborador per tan sols 33 cèntims dia, ja que d'aquesta manera farem que entre tots la solució i la cura de l'ELA sigui cada cop més a prop. Fes-te col·laborador trucant al 93 766 59 69 o bé a la nostra web www.fundaciomiquelvalls.org. I recorda que 33 cèntims dia és poc per tu i molt pels afectats d'ELA.
Marxa Plat de la Casa, un Deixa'm Tastar amb Marc Orozco i Xènia Roset.
I avui pot ser un dia important, us convido a menjar tots a casa. Ja cal que aneu ben despullats, que farem complexes a la brasa. I perquè cremi bé el foc, porteu tristeses i venjances, que es veu que els problemes van millor per plantar-los i cara. I en una cassola, l'efecte xerinola, un punt picant que ho fa tot més interessant, i ens menjarem el món.
Molt bon dia, Marc, què tal?
Bon dia, molt bé. Amb moltes ganes d'encarar, el Deixa'm Tastar.
Una setmana plena de cosetes, Primavera Sound. S'ajunta tot, la plec de Lleida, ganes de cargols, ganes
no
de productes de temporada.
Passen massa coses en matèria gastronòmica.
Moltíssimes.
És que al final fem dues hores, que déu-n'hi-do la feinada, però a vegades dius, ostres, per què no fem un programa cada dia a 5 hores? Com passen tantes coses,
Mira, tant de bo. O un programa diari, fins i tot, diria, aquí Cercat.
Potser no sobreviuríem gaire temps si tinguéssim aquest ritme. Però, en fi, jo crec que amb dues horetes està bé. Deixem-ho aquí,
va. Comencem amb notícies. Com cada dissabte repassarem l'actualitat gastronòmica amb les notícies dels últims dies. Aquest any, a més, hem trepitjat el Primavera Sound, com dèiem, que ha comptat amb més de 50 propostes gastronòmiques diferents per satisfer tots els paladars d'aquells que heu tingut la sort de poder gaudir també del festival.
La gastronomia, que també es fica en aquests saraus de música i, a més, amb molt bones propostes, com descobrirem avui.
Tindrem també soroll de cuina amb la recepta que ens prepara la Sílvia Vicent, sense gluten, un bacallà fumat amb cítrics i olivada, que només dir el nom ja se'n fa la boca aigua, i parlarem també del cafè amb el barista Kim Ozenblok, que com sempre ens explica cosetes super interessants. Avui, per exemple, com hem de comprar cafè, com l'hem de degustar, com l'hem de preparar i quines eines hem de tenir en compte quan el preparem. Important, cosetes del cafè,
que avui en dia està molt bona. Que ens donin una mica les claus per gaudir d'un bon cafè.
I acabarem, com sempre, amb la gastroagenda, repassant les activitats per fer els propers dies. Recomanarem un llibre i, això sí, com veieu, molts continguts, però abans repassem les xarxes socials del programa.
@deixamtastar. Segueix-nos a Facebook, Twitter o Instagram.
Doncs vinga, comencem per les notícies. Amb l'Oriol Montfort, el control tècnic, engeguem els fogons i comencem.
La gastronomia al dia.
Hotel Tapatour lliura els premis a les millors tapes de Barcelona.
Les tapes premiades pel jurat oficial han estat les costelles de reig amb salsa barbacoa, del mar, de Claudio Aguirre, del hotel Fermón Rey Juan Carlos I. A la categoria de mar, la coca de ventresca de tonyina vermella i jabugo de Marc Gascons, del de Serres Barcelona, a la categoria de mar i muntanya. I els xefs premiats poden gaudir d'un curs monogràfic a la prestigiosa escola d'alta cuina Hoffman d'aquí de la ciutat. Les finalistes han estat, per això, la croqueta nigiri de peix blanc del Daniel Hernández a l'Hotel Clarís i l'ostra amb escuma de pernil cruixent i carxofa de Martín Rodríguez de l'Ola Barcelona. El Rosine Florida, d'Ivan Tarragó, del Gran Hotel Florida, ha rebut també la menció d'honor a la categoria de muntanya, sent l'únic platet presentat a concurs en aquesta categoria.
I també amb més premis, perquè aquesta setmana Barcelona, hem conegut els guanyadors de la primera edició de Premis Barcelona Restauració.
Doncs sí, primera edició d'aquests guardons que reconeixen i posen en valor la restauració dels barris i la seva contribució a la cohesió de la ciutat. En aquesta primera edició s'han escollit 30 candidats, un per districte, i tots ells repartits en tres categories. En la categoria de qualitat gastronòmica, el premi ha estat per Mala Hierba, del barri de Gràcia, en la d'integració en el barri per Cinc Hermanos, de Nou Barris, i en la de local notori o innovador per Bendita Elena, de Les Corts. Tots ells els tenim pendents, ja ho farem des del Deixa'm d'estar segur, i des d'aquí la nostra enhorabona per tots.
I neix Exquisit, amb X, Exquisit. Sí. Un projecte que pretén destacar el valor i donar a conèixer la gastronomia del districte de l'Eixample a Barcelona.
Doncs sí, un projecte que realitzarà campanyes de promoció i difusió dels establiments del districte a partir de temàtiques molt concretes. De fet, des del passat 25 de maig han engegat la primera amb l'acció L'Eixample en un wok, destacant sobretot la cuina xinesa o d'influència xinesa de 15 restaurants del districte de l'Eixample.
Deixa'm tastar. Comunicació amb inquietud gastronòmica a Cercat.
El Festival Primavera Sound ha arribat enguany amb més força i teca que mai. I és important dir teca perquè des del passat 30 de maig i fins demà diumenge està oferint més de 50 propostes gastronòmiques diferents per satisfer tots els paladars dels visitants. Un programa molt complet, amb una gran varietat de food trucks instal·lades per tot el recinte del Parc del Fòrum de la ciutat, amb dos espais diferents. El Barcelona Street Food, amb restaurants, una vintena de restaurants diferents, i Casa Primavera, que cada dia s'ha transformat en un restaurant diferent de la mà de chefs, com per exemple Diego Guerrero, de l'Estage de Madrid, entre molts altres. Anem a escoltar com sona aquest Primavera Sound?
Vinga.
Doncs som-hi. Sí, jo.
Són dies intensos perquè el Primavera Sound, la veritat és que hi ha un ritme frenètic de música, però també de gastronomia. Per això aquest any volíem apropar-nos a saber com està canviant això dels festivals de música en matèria gastronòmica, perquè jo crec que cada vegada el públic és més exigent. I per això tenim els responsables gastronòmics d'aquest festival, que és el Martín Marquese. Què tal, Martín? Com estàs?
Què tal? Buenas tardes.
¿Cansado?
No, bien, sí. Un poco.
Quedan todavía unas horas, pero estás aguantando bien el ritmo.
Quedan unos días. Queda hoy, mañana, hoy completo, mañana. Y el domingo, que el domingo es cuando acabamos realmente, que llegamos a casa a la tarde.
Per sort, per això tens un soci, que és el Nacho Núñez, també responsable gastronòmic d'aquest festival.
Què tal? Bona tarda, com estem?
Bé, amb moltes ganes d'escoltar-vos, perquè això de la gastronomia, sobretot en aquests tipus de festivals, s'ha canviat molt, oi?
Sí, correcte, ha canviat molt. Cada vegada el públic és més exigent, cada vegada més festivals o més esdeveniments d'aquest tipus opten per ampliar l'oferta o per afegir valor afegit, o per donar valor afegit, perdó, amb altres continguts que no siguin, com en aquest cas, estrictament musical. Jo crec que Primavera Sound a nivell musical està fora de tota discussió, no és un referent internacional, però amb altres serveis doncs, han decidit en els últims anys doncs, donar-li una mica de color al tema.
Donar-li la volta, la veritat és que hem fet una volta i en principi hem vist molts espais diferenciats. Com ho teniu organitzat això? Perquè són uns quants que doneu gastronomia.
Sí, correcte. Hi ha diferents espais, hi ha zones de food trucks, que això sí que ja hi són des de fa unes quantes edicions, 2-3 edicions. Després hi ha, jo diria, tres novetats importants aquest any. En primer lloc hi ha la zona de street food Barcelona, que és una mostra, és la zona principal de menjar, on la gent va a seure's i està una mica més relaxat menjant. I bàsicament la principal novetat és que hem fet una selecció dels principals restaurants de street food de Barcelona, de la província de Barcelona.
Digue'ns alguns.
Doncs mira, està el Quim de la Boqueria, està el Massala 73 amb oferta de curry bar i menjar hindú, està el Fish and Chip Shop, està Fruiteca amb sucs healthies, està Filete Russo i la Burgueseria amb hamburgueses. Bueno, tots ells són referents, tots ells són coneguts i realment l'oferta és molt variada. I això fa doncs, que el públic pugui optar de manera fàcil.
Aquesta oferta pel que fa als food trucks i als restaurants, els 20 restaurants que enguany estan al Primavera Sound. Però, Martín, explícanos un poquito la parte de que toca la playa, casi toca la playa. ¿Qué tenemos delante?
Donde casi toca la playa tenemos se armó una especie de chiringuito kawaii, del señor Manresa, que bueno, también es muy conocido en toda la ciudad, también es un referente con los arroces y bueno.
¿Alguna recomendación para la gente que quiera pisar el Primavera Sound y quiera probar una de estas paellas fantásticas?
Bueno, en realidad lo único que van a poder probar en ese lugar son las paellas, y tienen una especie de entrantes, tapas y alguna cosita. Es un menú que ya está cerrado.
Yo me he quedado con una en concreto que está teniendo muchísimo éxito, que es la de Bogavante, ¿no?
Sí, sí, bueno, tienen un par de opciones y la verdad que ha triunfado mucho. Nosotros éramos un poco escépticos en el tema porque no sabíamos cómo iban la gente, cómo se lo iba a tomar el hecho de poder ya comer directamente. Ya es una comida sentado en un chiringuito en la playa, y la verdad que ayer hablando con Oscar directamente, él estaba súper contento también porque el recibimiento había sido muy bueno, la gente estaba muy contenta también. Creo que también un poco se da por el hecho del tipo de público que recibe el festival, ¿no? Es un, uh-huh, es un público que es de fuera también, es gente que viene con poder adquisitivo, puede sentarse a comer y...
Y agradecido, ¿por qué
sí,
no?
Sí, aparte que tiene esos paisajes que evidentemente ayudan también. Sentarse en una playa en Barcelona, comerse un arroz con bogavante en un festival de música, yo creo que en pocos lados lo puede hacer.
Incluso pescadito frito, ensaladilla rusa, pero tenemos la zona de cocina creativa més en format pop-ups, no, Nacho?
Correcte. Sí, hi ha una zona que està justament al costat d'aquesta zona que enumerava el Martín, que, bueno, al final, també sota reserva, doncs hem convidat a tres chefs internacionals. Realment la selecció l'hem fet pensant bàsicament en el target del festival. Al final és un target doncs que vol descobrir coses noves, que busca tendències, que busca molta varietat, que busca descobrir coses. I al final el que hem seleccionat és això, tres chefs ben diferents, més enllà dels premis i el reconeixement que tenen els tres, que evidentment el tenen. Més que centrar-nos en premis, ens hem centrat en conceptes, no? I són realment tres chefs que porten conceptes molt diferents.
Avui dissabte en tenim un de molt conegut. Quin és?
Avui dissabte en tenim el Diego Guerrero, bueno, dos estrelles Michelin, amb el D-Stage a Madrid. I bueno, bàsicament el que fa és exportar la seva cuina de D-Stage, l'experiència de D-Stage, dintre Primavera Sound, no? I és realment poder venir a escoltar un dels teus headliners favorits i abans o després anar a sopar amb un menú de 8 passes del Diego Guerrero, pues, home, realment és tota una experiència, i més sumant-li els sommeliers que tenim, no? Que cada servei ha vingut un sommelier també de talla mundial.
Estan oberts per això a tothom o no, aquests sopars?
Sí, aquests sopars, és veritat que el pop-up està dintre de la zona VIP, de Casa Primavera, es diu, però qui vulgui anar a sopar al restaurant pot reservar i pot tenir accés en aquesta àrea i evidentment a disfrutar del menú.
Doncs és molt interessant això que explicàveu també dels conceptes, no? Perquè imagino que vosaltres, clar, prepareu aquest festival amb molta antelació, i el fet de pensar conceptes a mi em crida l'atenció, no? És a dir, clar, estem en un festival que normalment el que es portaria seria estar dempeus, no? Menjant, així ràpid, però el concepte aquest de seure també, no? Quins són aquests conceptes, quines coses per explicar, no? Una mica aquests conceptes, com es definiríem de la gastronomia que hi trobem?
Bueno, és interessant també apuntar el tema que nosotros lo que buscábamos con esto también un poco, y llegando un poco en conversaciones con la organización de Primavera, era un poquito seguir la línea de ellos también a nivel de concepto. Ellos, esto es un festival donde la gente no solamente que viene gente que ya conoce lo que va a escuchar, sino que viene mucha gente que va a descubrir y a conocer cosas nuevas. Queríamos crear una experiencia diferente, realmente. Hay miles de festivales en todo el mundo. Ya se ha hecho de todo, creo que tampoco estamos inventando nada, pero lo que sí queríamos era integrar todo esto, el concepto de poder disfrutar de absolutamente todo, o sea, el apuntar a todos los públicos realmente. Era una propuesta abierta. No se había hecho esto, que sí, que de traer tres cocineros internacionales con una propuesta bien distinta, donde cada uno aportara su... Ellos tienen, si uno investiga en sus personalidades, son tres tíos bien distintos con una historia que contar también, y su comida también. Entonces, bueno, creo que hay para todo el mundo, y más que concepto es esta opción que hay de poder disfrutar de todo, y desde comerse un hot dog bien hecho en la zona de food truck al otro día sentarme en una estrella Michelin a comer en un festival de música, creo que eso es increíble. Nosotros tenemos és increïble.
S'ha pensat moltíssim, sí, amb la comoditat de tots els visitants d'aquí del Primavera Sound. També s'ha pensat amb el tema dels maridatges. Ara comentaves, no?, amb els menús, que també doncs, va acompanyat d'una proposta de vins. En aquest cas també tenim el Wine is Social, no?, amb el sommelier César Canovas. Com ha sigut el tracte amb ell? Com ho heu muntat?
Correcte. Bueno, nosaltres, amb Wine is Social, per nosaltres és un referent, per tot l'equip de sommeliers, gestor, evidentment, i de sommeliers que tenen al darrere, actualment liderat pel César Canovas. Nosaltres ja tenim relació amb ells de fa molts anys i vam pensar amb ells en el moment que es va sorgir l'oportunitat o la idea de fer el pop-up. Vam pensar directament amb ells precisament per això, no? Perquè creiem que realment aportava molt, molt valor afegit si més enllà que vingués aquest xef, dintre de la mateixa experiència tinguessis un sommelier de top 1, no?, a nivell nacional o internacional, com és el cas del César, o en el cas de divendres, quan va venir el David Seijas, ex-sommelier del Bulli, o en el cas d'avui dissabte, doncs, que ve el François Chartier, que va ser millor sommelier del món i és el pare de la sommelieria molecular, no? Llavors, realment, són tres perfils, iguals que els cuiners, molt coneguts, que poden aportar molt i que tenen molt que explicar, realment.
En aquest sentit, nosaltres sí que el coneixem i també els oients del Deixa'm Tastar, però la gent que visita el festival, quin balanç en feu? És a dir, estan reconeixent aquests xefs? Estan gaudint d'aquesta experiència gastronòmica, com ara comentava el Martín, o no?
Doncs sí, realment ens ha sorprès que realment hi ha molta gent que quan vam penjar, perquè és el primer any que realment la part de gastronomia s'ha penjat també un cartell paral·lel al musical, no? Que això no ho havíem fet mai. I s'ha penjat precisament perquè, doncs, potser... amb tots els respectes, quan hi havia doncs, un perfil més firaire, doncs podies menjar igual de bé, potser, si ho feien bé, evidentment, però no eren tan reconeguts a nivell de nom. En el moment que tu tens restaurants a Barcelona i tens xefs internacionals, doncs ja van decidir fer un cartell, no? I amb aquest cartell ens ha sorprès que hi havia gent que estava gairebé tan o més emocionada doncs, per venir, per exemple, a Lalo García, que Arctic Monkeys, no? I això ha sigut molt sorprenent, no? Que molta gent va amb moltíssimes ganes i té una experiència doble.
Ja tenim els foodies aquí. Martín, en ese sentido, ¿estás de acuerdo con lo que ha comentado Nacho, que al final es una experiencia también por gente que valora la gastronomía y viene no solamente a disfrutar y a gozar del festival, sino también del buen comer?
Es una tendencia. La gente, por suerte, está más informada y con ganas de conocer. Es una tendencia que no es solamente aquí, es una tendencia mundial. Nos gusta comer por naturaleza y si se nos da la oportunidad en un espacio como este, yo creo que cualquiera de nosotros la aprovecharíamos. O sea, no, ya te vuelvo a repetir, creo que no estamos inventando nada, simplemente estamos dando la oportunidad a la gente de poder escoger lo que realmente quiere.
Y que la gastronomía al final está de moda también, y que no solamente teniu al público influencers, claro.
No, el querer cocinar, el foodie, el querer aprender, el querer estos programas de televisión que todo el mundo dice que son una porquería, en realidad no lo son tanto. Si uno se pone a pensar realmente todo lo que puede llegar a aportar, la gente está más enterada, la gente quiere conocer, la gente se cuida mucho más. Ahora el tema de los alérgenos, nosotros estamos muy pendientes de esas cosas. Antes me parece que todo el mundo dice que está lleno de celíacos y de gente. No, siempre existieron los celíacos. Todo lo que pasa es que la
pero
gente no sabía que estaba enferma.
Claro.
Ahora está enterada. Entonces, todo lleva una cosa a llevar a otra y creo que al final nos hace muy bien a todos. O sea, es estas ganas de querer aprender. Te vuelvo a repetir lo que decíamos antes. La gente quiere conocer música y también quiere todo lo que nosotros vamos a aportar. A todos los niveles la gente siempre se va a interesar. Y en comida... Por supuesto, claro.
No, y además, interesante también la reflexión de que la gastronomía interesa mucho. Y claro, vosotros el que esteu fent és, clar, estem parlant d'aquí de sommeliers que són primeres espases, de cuiners que són primeres espases, i els portem aquí, no?, en el festival, però com si, allò, com si entren sols, no?, una mica, és a dir, no entren reforçats, sinó la gent com que té interès per la gastronomia, entren sols, però clar, realment estem parlant d'una gastronomia de molt de renom.
Claro, mira, que ahora nombras el tema del vino, no es casualidad que estemos con Wine is Social aquí. O sea, Wine is Social tiene un poco esa filosofía de querer acercar el vino un poco a todo el mundo. O sea, no hay que ser un erudito del tema, ni hay que ser un gran conocedor del tema de vinos para poder degustar vino. Uno puede ser aficionado o puede simplemente gustarle. Uno cuando va a un restaurante no tiene que ser un chef para comer. O sea, puede ser una persona normal y le puede gustar igual. Bueno, Wine is Social tiene eso también. Entonces, va todo de la mano. Yo creo que nosotros realmente estamos orgullosos de lo que hemos hecho. Podremos mejorar cosas seguramente, podremos evolucionar cosas seguramente, pero és un bon punt de partida el que hem començat.
Nacho, us ha estat difícil per això contactar amb els chefs? Perquè jo em puc imaginar algun que quan fas la proposta i li dius vine al Primavera Sound i posa't i cuina per tota aquesta gentada, segur que les respostes han sigut ben diferents.
Home, hem tingut respostes de tot tipus, no et diré que no. Realment, quan vam fer la selecció, la vam fer molt pensada justament amb aquest perfil de gent que ve al festival i ens vam trobar respostes de tot tipus, no? Però sí que valorem molt positivament que en el 80%, 90% dels casos, els chefs, tot i una mica, tot i al final no deixa de ser una prova beta, no? I al final jugues una mica amb camp enemic, no? Perquè estàs dintre un festival, no estàs dintre del teu hàbitat, no és una cuina que ben bé no saps com estarà, no? I realment la resposta ha sigut molt valenta per la majoria dels chefs, i això ha sigut sorprenent.
Jo sóc molt curiosa, vaig més enllà i vull que et mullis una mica. Hi ha algun chef més festivalero que algun altre?
Home, sí, sí, sí.
Primero que
ha.
Son cocineros.
Sí que els hi ha.
Ja tenen un perfil molt festivalero.
Jo crec que tots els que han vingut, aquests tres, realment ho són molt, perquè un dels al·licients que teníem per venir pues, era justament poder disfrutar del festival. I això és positiu, perquè vol dir que ja venen predisposats a obrir-se i a més enllà del seu servei i centrar-se en el seu servei i ja està, sinó a conèixer el que és realment el festival, no? I venen amb una mentalitat oberta, que això facilita molt les coses.
Escolta'm, jo ara que estem de matí dic, oh, tinc una mica de gana. Això és a full time? Puc venir a totes hores? A menjar, a gaudir?
Sí, bueno, des que obre el festival, des de la platja que obre a les 12, hi ha una zona que està oberta de 12 a 4 només, a partir de les 4 obre el festival, i des de les 4 fins a les 6 del matí, hi ha zones que tanquen a diferents hores, però fins a les 6 del matí hi ha gastronomia totalment oberta, amb zones ben diferents. Sí que sí, sí, realment.
I tant, i com diu la Xènia, el que sí que són festivaleros, no? Serien els food trucks, aquests sí que no paren.
No, esos viven de los festivales.
De muchos, muchos, muchos kilómetros, chavos.
Viven de los festivales, és una forma de vida.
És difícil també la tasca, perquè vosaltres us encarregueu també de condicionar l'espai dels food trucks?
De la producció.
Nosotros hacemos la producción, claro. Es la coordinación, como te comentaba antes, el tema de alérgenos, el tema de los contratos, el tema de sanidad, el tema de, bueno, que esté. Partimos de la base de que si aquí pasa algo, si alguien se enferma, si alguien lo que sea, ya sabemos con quién van a venir a conversar. Entonces, tenemos que cuidar todos los detalles.
Pero al final es clar, s'ha condicionat l'espai, que hi hagi aigua, que hi hagi llum.
Es agua, el tema de salidas de emergencia, bueno, todos los reglamentos. Existe también por parte del ayuntamiento una serie de reglas, por parte de la seguridad social, todo el mundo tiene que tener, no puede venir gente a trabajar sin contrato, esas cosas, bueno.
¿Cuántos food trucks n'hi ha, més o menys, el número?
Este año son 12, son 16, son como
24,
20 y pico, ¿no?
23, entre 23 y 25.
No només aquests, tots els detalls estan controlats. Abans parlàvem de les ofertes per vegans, per vegetarians, però inclús s'ha posat damunt la taula, imagino, el tema de l'excedència de menjar, el lluitar contra el malbaratament també alimentari i no tirar menjar. Explica'ns això.
Correcte, això bueno, ho vam iniciar l'any passat. Nosaltres, quan gestionàvem les zones de food truck l'any passat en primavera, vam posar damunt la taula, junt amb ells, la possibilitat de parlar amb el Banc d'Aliments, perquè veiem justament això. Nosaltres, que ens encarreguem de la producció, doncs sabem precisament que quan acaba un festival, quan tu fas una fira, pots fer sold out i bueno, pots tancar abans, però en un festival no queda bé fer sold out, perquè realment la gent està dintre un recinte i ha de menjar, no? Llavors, bueno, què passa? Doncs que segons com vagi el dia, no? Pues sempre hi ha algun excedent. I aquests excedents, pues, bueno, creiem que si es gestionaven d'alguna forma amb empreses col·laboradores, com és el cas del Banc d'Aliments, doncs realment fèiem un bé comú.
I tant que sí. Doncs l'última, senyors. Teniu llista ja per l'any que ve o no?
Bueno, hi ha moltes idees.
Va, alguna.
Encara no hem acabat aquest, no?
No, perquè no trobo terminado. Exactament.
Exacte, primer hem d'acabar aquest.
Paso a paso.
Hi ha idees xules.
Vinga, doncs, esperem l'edició de l'any vinent.
Partido a partido, com diria Simeone. Doncs molt bé, doncs moltíssimes gràcies i enhorabona per la feina que heu fet aquí al Festival Primavera Sound. Encara moltes hores per gaudir de gastronomia, si us apropeu aquesta tarda o demà, doncs encara ja veieu que els food trucks no s'aturen i hi ha molt bona gastronomia.
Marc, me'n vaig al Primavera.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
Hasta luego, gràcies. Ciao, ciao.
On dinaries avui?
Hola, sóc Sergi de Meià, del restaurant Sergi de Meià, i quan no estic al meu restaurant, Sergi de Meià, vaig a menjar, 1, a la bodegueta de Cal Pep, al carrer Canalejas, número 12, perquè és una taverna, és una vermuteria de tota la vida, celler, i tot és boníssim i extraordinari, m'encanta, al costat del mercat de Sants. I després el Gresca, perquè el Rafa m'encanta com cuina, i així fent la nova tendència que està fent de bar gastronòmic, m'ho passo bomba.
Crearia una recepta ideal pels mals de cor. No es prendria amb cullereta, sinó amb grans cullerots. Al rebost del nostre temple guardaria un pot amb sort per poder-la cuinar sempre i viure fins a la mort. Dolces nits de somnis...
Marc, jo m'apunto aquesta bodegueta de Cal Pep a Sants, que encara no hem tastat, eh?
No,
i que hem d'anar ràpid, eh?
No,
si
home,
no...
som privilegiats que cada setmana tenim cuiners de renom, no?, que ens expliquen on dinarien avui si no estiguessin treballant, si no estiguessin dins la seva cuina, i realment la llista que tenim apuntada, déu-n'hi-do, eh?
És llarga,
perquè
és llarga.
Algunes vegades, com ens ha passat ara, doncs al restaurant que ens comuniquen no hem anat. I
bé, el Gresca sí, eh? El Gresca de la Rafa Penya,
sí,
hi hem anat,
sí.
Menja fantàstic.
Però ja tenim una llista de pendents que cada vegada es va fent més gran. Se'ns gira feina, Xenia.
Sí, se'ns gira feina, com ens gira feina sempre a Miele, Center Barcelona, l'avinguda Via Augusta, perdó, sempre dic avinguda, eh? Via Augusta 24-26, on sempre fan tallers, show cookings, masterclass, per aprendre doncs, a fer anar aquests smartphones que fan receptes fantàstiques.
Smartphones i el que calgui, eh? Perquè la tecnologia apunta, eh? L'última tecnologia la trobem en aquestes cuines, amb bons estris, a més de molta qualitat. Que dona goig cuinar d'aquesta manera, Xènia.
I a més que és molt fàcil apuntar-s'hi, trucant al 93-929-0450 o enviant un correu electrònic a barcelona@miele.es. Ja sabeu que us hi podeu apuntar i que, a més, si aneu de part del Deixa'm Tastar, teniu un 10% de descompte o entreu al sorteig d'un dels tallers i un davantal gratuït. Mm-hmm.
Només trucant, eh? Trucant, dieu que veniu de part del Deixa'm Tastar i ja us atendran. I si voleu més informació dels cursos, doncs ja sabeu, el telèfon que ha dit la Xènia.
Sí, el 93-929-0450. I si no, també podeu consultar la seva pàgina web. Allà van penjant tots els tallers que tenen actualitzats. I si no, doncs trucant al telèfon directament o enviant un correu electrònic. Avui, la recepta que ens prepara la Sílvia Vicent és una recepta apta per a celíacs, ja ho sabeu, sense gluten, i ens fa un bacallà fumat amb cítrics i olivada. Més cuina per a celíacs amb la Sílvia. Què tal, Sílvia?
Hola, bona tarda.
Avui ens faràs una recepta, doncs, això, apta per a celíacs.
Mira, avui és apta per a celíacs i, a més, tampoc té lactosa ni ou. O sigui que les altres persones que tinguin aquestes al·lèrgies o intoleràncies alimentàries, doncs, també en podran menjar.
A veure, sorprèn-me.
Mira, farem un bacallà fumat amb cítrics i una olivada d'olives arbequines.
Els ingredients ja tenen molt, molt bona pinta, perquè amb el nom descobrim una mica què és el que utilitzarem per fer aquest plat. Però, bueno, ens hem deixat algun ingredient?
No, res més. Només aquests tres ingredients és superfàcil de fer, ràpid, i a més és un plat de festa, un plat d'aquells que si ens venen convidats doncs podem tindre algun paquet de bacallà fumat a la nevera i simplement doncs obrirem aquest paquet i posarem uns quants trossets en un plat i llavors, això sí, que pelarem la taronja i traurem els grills, però sense la pell. Sobretot això sí que és important perquè a l'hora de menjar doncs, no ens trobem la pell d'aquells grills, no? I llavors ho amanirem amb aquesta olivada, que en aquest cas és una olivada comercial que hem comprat i que el que hem fet, bueno, el que farem ara serà barrejar-ho amb una miqueta d'oli, batre-ho una miqueta perquè sigui més lleugera. I si no la trobem, doncs podem comprar olives arbequines i amb una mica de paciència doncs traiem la carn de l'oliva dels pinyols i llavors la triturem amb oli d'oliva verge extra.
La gent que no ho hagi fet mai, que sàpiga doncs, que el bacallà aquest fumat ja es troba envasat al buit als supermercats, és com ara el salmó fumat, podríem dir-ho així?
Sí, es troba a diverses cadenes diferents, vull dir que no és difícil de trobar, i tampoc, mira, et diré que a més no és tan car com el salmó fumat.
Doncs mira, apuntat queda, comencem a elaborar aquest bacallà fumat amb cítrics i olivada d'arbequina. Quin seria el primer pas?
Doncs mira, ara posarem uns trossets que anirem tallant amb un plat, val? I llavors el que farem, el següent serà pelar el que és una taronja i treure-li els grills.
Val, la Sílvia està posant a la base del plat aquests trossets de bacallà esmicolat, a la base, fumat, que ja el té tallat.
Sí, i ara doncs anem a pelar aquesta taronja.
No hem de deixar gens de pell blanca, eh? És a dir, intentar extreure el màxim possible aquella pell blanca que queda just a sota, eh? De la carcassa d'aquesta taronja.
Sí, sí, perquè si no ens amargaria el plat. Llavors, a més, pensa que són tres ingredients només, però que tots tres tenen un color així molt diferent que fa molt atractiu a la vista el plat i, a més, combinen molt bé tots els sabors.
Els salats i els cítrics, ja se sap, és aposta segura. Tenim aquesta taronja ja pelada, la tallaríem a trossets?
Ara traurem el que és els grills, deixant que la pell quedi en la taronja.
Al centre, o sigui, deixaríem aquest nus de la pell de la taronja al mig i aniríem traient els petits grills.
Això mateix. Molt bé. I ara sí que els tallarem a trossets.
Petits?
Petitons, sí. I els posem perquè sigui més que res fàcil de menjar, perquè els trossos de bacallà també són petits i llavors així es quedarà també més repartit per tot el plat.
Que d'una mossegada ho puguem tastar tot.
Això mateix. I ara el que farem doncs serà amanir aquest, primer batre el que és l'olivada amb l'oli d'oliva. I ara, mira, anem repartint, ho podem posar amb un biberó, si no, així amb una cullereta, com estem fent ara. Anem fent
espirals, una miqueta al gust de cadascú, eh?
El gust de cadascú, i les quantitats també una mica també al gust de cadascú.
Aquest plat seria ideal, per exemple, per acompanyar doncs, un gran àpat com a snack o al principi abans del dinar?
Sí, com a aperitiu, o si fas una miqueta més de quantitat, com un entrant.
Fantàstic, Sílvia. Doncs moltíssimes gràcies. Ens quedem amb aquesta recepta senzilla, fàcil i ràpida de fer, perquè hem utilitzat tres ingredients, era cert el que hem dit al principi, eh?
Sí, 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 és el mateix. Ja et dic, superràpid, plat de festa i plat econòmic, i sense gluten, sense lactosa i sense ou.
Ara, per això, hi has posat el toc final, eh? El toc de la xef.
El toc de la xef, una mica de menta, que també li donarà un aroma a l'hora de menjar.
Plat de colors, d'aroma, de producte i de bon sabor. Moltes gràcies, Sílvia.
A vosaltres.
Adeu.
La ceba vigatana, també anomenada ceba llarga dolça vigatana, és allargada. Té una pell externa de color violeta i destaca pel seu sabor dolç i fort. Es menja sobretot amb amanida, però també és molt apreciada per escalivar, en especial el ceballot. Just like a name I remember
hearing. Wow. Bé, doncs, una setmana més parlem de cafè aquí al Deixa'm Tastar i ja sabeu que cafè en aquest programa és sinònim de Quim Ossemblo. Quim, bon dia, com estàs?
Molt bon dia, moltíssimes gràcies, muy bien. M'acabo de tomar dos espressos dobles, significa que tengo mucha energía hoy.
Esta mañana con mucha energía, Xenia, se nos hace raro escuchar aquí a Quim, porque normalmente vamos a una cafetería, pero hoy estamos en el estudio.
Sí, de fet, et vam veure al Old Dos Market fa un temps, i ens preparaves ja per aquest llibre, El Grano, la guia per comprar, preparar i degustar el millor cafè. Allà ens vas fer una prèvia, podríem dir-ho així, no vam entrar en matèria, sí que vam explicar que havia sortit doncs, a la venda amb un nou disseny, amb nova caràtula, però el que ens interessa, com sempre, és una mica la xitxa. En aquest sentit, ens falta aprendre a comprar cafè? No en sabem encara?
Mira, yo creo que esto es algo que podemos hablar hoy muy profundo, porque realmente a la hora de comprar, sí, te puedes equivocar mucho, sí. Para evitar de equivocarnos, yo quería daros, sí, un par de tips y consejitos, ¿no? Para poder la próxima compra de café, que sea mucho mejor. Porque muchas veces me llegan y me hacen preguntas como, oye, Quim, ¿qué piensas tú de esta famosa cápsula tal? ¿O qué piensas tú de café X? Mira, yo no quiero hablar de marcas ni de tostadores ni nada. Yo quiero hablar de cómo tú puedes reconocer realmente
si, es
si
bon
este café.
Café
va a estar bien o no. Correcto. Y no solo esto, si a ti te puede gustar o no.
Sí, porque al final lo que sí que vemos, ¿no? Cada semana que hablamos contigo, Quim, es que esto del café ya ha venido para quedarse, ¿eh? Ha habido una evolución, cada vez más la gente adquiere conocimiento y esto incluso ha cambiado muchas profesiones.
Mira, ese es otro tema que me gustaría realmente hablar, porque es algo que incluso me impacta emocionalmente, ¿sí? El hecho de que, por ejemplo, mi empresa, digamos, está dedicado a formar a personas, ¿no?, en el sector de café para que puedan montar sus cafeterías o para que puedan mejorar su café. Pero en esos clientes que tengo, y cuando viajo, visito a esos clientes y voy viendo y escuchando sus historias, en muchos casos se escucha de que antes de empezar esta nuevo reto, no sabían nada de café. Solamente había un momento en la vida que han probado una taza donde han dicho, wow, ¿qué es esto? Se le pone la piel de punta, están disfrutando de algo que antes nunca han tomado. Y bueno, de pronto cambian incluso a ser tan interesados que montan sus negocios. Entonces, imagina el impacto que puede tener esta sensación. Es increíble.
Han aprendido a comprar café.
Ellos, bueno, primero lo que han aprendido es a dejarse sorprender. Yo diría esto. Porque cuando tú tomas algo y tienes una expectativa, ¿sí? Por ejemplo, en muchos casos el café se conoce como una bebida amarga, se conoce como una bebida fuerte, ¿no? Negro, oscuro. Uh-huh. A algunos les gusta, pero en muchos casos es nada más por la cafeína, ¿no? No es por ninguna razón de sabor en muchos casos. Pero cuando de repente van con esa expectativa y prueban algo y de repente sabe a chocolate dulce, ¿sí? Sabe a canela. Sabe a galleta, sabe a pastelería o, ¿cómo se dice esto? Bollería. Uh-huh. ¿Sí?
Dulce. Hmm.
Dulce. Dices, wow. Y si luego encima, ¿no?, vas más allá y viene un toquito de fruta, ¿sí?, dices, ¿pero esto qué es? ¿Esto solo, este viene de este grano o has añadido algo? Me preguntan mucho esto, ¿no? ¿Aquí han añadido algo de sabor?
Descubres un mundo, ¿no?, de aromas,
sí,
diferente que tú no estabas acostumbrado cuando degustabas una taza de café, ¿no?
Correcto, correcto. Es, por ejemplo, yo estuve hace un par de días en Madrid, visité una tienda de vinos y ahí hablamos un poco de los vinos blancos, de tintos. Y luego me vino, de repente, la emoción de un día de probar un vino de Jerez, ¿sí? Uh-huh. Súper dulce, pero un sabor me impactó tanto que hasta hoy me queda, ¿sí? Nada más pensando en eso. Y yo creo que esa sensación la gente puede tener con el café. No es siempre así, tiene que ser realmente muy bueno y tienes que dejarte llevar un poco, ¿no?, por el barista que está preparando el café. Pero déjate sorprender, está con mente abierta de cómo puedes saber el café. No pongas directamente azúcar en esta taza, o no, ¿sabes? Un poco disfruta también de esta bebida como que si fuese algo preparado con mucho cariño, preparado por muchas personas que han trabajado en esto, para que al final llegue una taza de 20 mililitros, ¿no? Y es como, vale, hay que darle valor a esto. Y eso es lo que a mí me motiva.
Que es un elemento al final también que el cliente tiene en cuenta. Es decir, cuando va a un establecimiento, aunque no sea una cafetería, uh-huh, únicamente, toma muy en cuenta cómo termina, pues, esa comida.
Esta es muy buena que has dicho, aunque no sea una cafetería, ¿correcto?
Exacto.
Por ejemplo, yo estuve también el otro día en Praga, ¿sí? Praga es una, bueno, la República Checa, digamos, ha pasado por una historia parecida en el tema del café, que aquí en España en muchos casos, uh-huh, que parece ser que también allá la compra de café verde, ¿sí?, significa la materia prima para poder el tostador transformarlo.
La semilla,
correcto. La compra de ese estaba controlada por el Estado, ¿sí? Aquí ha pasado algo exactamente lo mismo. ¿Qué consecuencia tiene esto? De que probablemente el 99% de los cafés que se tomaba allá era todo el mismo, ¿sí?
Claro.
Entonces, ¿qué vas a tener en ese tipo de cultura? O es que el café es así y punto. Incluso se llamaba el blend standard o algo así, ¿sí? Standard blend o algo.
Pero el café para todos, nunca mejor dicho, ¿no? La misma semilla, cultivado de la misma manera, seguramente
torrado
de la misma manera, ¿no?
Correcto. Y entonces esto hace que dentro de un mercado así, cuando surgen de repente nuevas cosas, ¿no?, pueden tener muchísima fuerza, porque realmente, sí, la gente nota la diferencia.
A mí me interesa conocer una persona, ¿no?, que nos esté oyendo, cómo debe enfrentarse a las posibilidades que tenemos de compra de café en nuestro país. Ya hablemos de aquí.
Muy bien. Suerte que ya hemos evolucionado un montón. Desde hace 20 años, o 25 años, hay tostadores que realmente cuidan bien el producto y lo venden mucho mejor. Pero yo creo que lo principal de todo, ¿sí?, para que tú puedas ir a una tienda, ¿sí?, y comprar un café, es no ir a una tienda, ¿sí? Es ir a alguien que está especializado en esto. Es decir, en el supermercado, a ver si no me matan todos esos grandes, pero es muy poco probable que vas a encontrar un café que realmente está en condiciones, ¿sí? Entonces, lo primero de todo, busca un tostador local, punto. ¿Sí? Puede ser un poco más antiguo, puede ser un poco más moderno, puede ser. Pero lo importante es que buscas a alguien que lo está tostando más a diaria, que puedes comprar café más fresco, ¿sí? Y que puedes también preguntarle, oye, ¿qué café me estoy tomando?
Al final es un poco cuando vamos a, hablamos a veces del producto fresco, ¿no? Uh-huh. De las pescaderías, de comprar el mercado. Uh-huh. Al final es encontrar el producto lo más fresco posible.
Lo más fresco y hecho por un profesional que tiene estas ganas de, ¿no? De trabajarlo.
Claro, a partir de aquí tenemos la semilla verde, en el tostador lo tuestan, obviamente.
Correcto.
Y de esta manera pues tenemos el producto en las mejores condiciones, ¿no? Un uh-huh. cocinero que lo está tostando para darle al final una finalidad al café, un destino.
Lo has dicho bien, es un cocinero que está haciendo esto. Y eso es lo importante, eso no lo sabemos. Pensamos que es meter el café, up, sacarlo y punto. No, es alguien que sabe lo que está haciendo ahí. Sí.
Si no son tostadores, hoy en día también encontramos un montón de cafeterías a pie de calle, donde sí que están especializados en café y saben qué es lo que están vendiendo.
Muy bien. Yo creo que es una de las partes de las evoluciones que están dando ahora, es que muchas de esas cafeterías, digamos, puedes llamarle cafetería especialidad, cafetería de tercera generación, llámalo como quieras, al final un poco da igual, pero lo importante es que esos tipos de cafeterías, aparte de servir la taza, te están ofreciendo los paquetes de café que ellos mismos están vendiendo. ¿Sí? Significa que realmente tú puedes ahí decir, oye, me ha gustado este café, yo lo quiero llevar a casa. Y ahora tú explícame, o compras el libro al grano, pero explícame cómo se prepara. ¿Sí? Claro. El tema es que tú tienes una relación más directa. Algunos incluso ahora empiezan a poner qué productor lo ha cultivado, en qué zona en una finca fue hecho, cuáles son las características de sabor que puedes esperar. Y eso es súper bonito.
¿Cuáles son los consejos que debe dar un profesional de una tostadora o una persona que tenga una cafetería de especialidad al cliente que compra ese café y debe prepararlo en casa?
Muy bueno. En muchos casos la respuesta sorprende porque sí hay que invertir un poquito, ¿sí? Sí hay que tener un poco más de ganas, ¿no? Para, bueno, hay gente que se compra el último iPhone, por ejemplo, ¿vale? Pero hay gente que compra para casa un molinillo. ¿Vale? Y esto es algo que realmente te va a cambiar la percepción, porque en muchos casos, si tú compras café ya molido, ¿sí? No es que está mal o no.
Pero pierde.
Pierde un montón de aromas, ahí está el tema. Piensa que dentro de este granito hay tantas cositas dentro, ¿sí? Cuando tú lo mueles, esas cositas salen, pero inmediatamente. Entonces, para mantener esos aromas ahí dentro, lo mejor es que lo primero que compras un molinillo. Pero puede ser un molinillo manual, pequeñito, sacas el molinillo de la abuela, ¿no? Del armario.
De toda la vida.
Esas cosas ya pueden ser como el primer, ¿no? La primera diferencia, la primera gran diferencia.
Para entenderlo un poco, sería como una fruta, ¿no? Al final, si la quitas la piel, ¿no? Le quitas la piel, pelas una manzana, la empiezas a cortar, pues se va oxidando, pierde aroma.
Sí.
O el zumo de naranja. El zumo de naranja lo compramos. Naranja. Compramos la fruta y tenemos la máquina en casa para exprimirla, ¿no?
Correcto, sí, sí, sí. Yo creo que esto, si haces esa analogía, se entiende muy fácil.
Vale. Esto, Kim, ¿cómo comprar el café, no? Más o menos estamos dando unas pistas.
Sí. ¿Y cómo prepararlo?
¿Y cómo prepararlo, cómo sería?
Ok, entonces, ¿cómo prepararlo? Y comprarlo ya hemos dicho, ¿sí? Es ir a una tostadora especializada y preguntar más detalles. El cómo prepararlo es lo siguiente. Tienes un molinillo, mueles el café al momento, ¿sí? Justo antes de prepararlo. Y luego necesitas tener, aparte del café, hay otro ingrediente en tu taza que es agua, ¿sí? Entonces, el agua que utilizas, que por favor, sobre todo aquí en Barcelona, no coges las de grifo directamente porque no te va a servir.
Porque tiene muchos aromas también.
Porque tiene muchos aromas que quizás no quieres percibir tanto, ¿no? Pero el tema es, aparte del aroma, depende de la máquina que utilizas, puedes estropear la máquina porque hay tanta cal que al calentar el agua y a enfriarlo se precipita y te queda en la máquina.
¿Cómo tiene que ser esa agua?
Esta agua tiene que ser muy, muy fácil. Ahí tienes una botellita de agua, ¿sí? Mm-hmm. Si quieres, sácalo y busca una palabra que dicen residuo seco en la etiqueta. ¿Sí?
A ver, déjame leer. Está muy pequeño, ¿eh?
Sí, está muy pequeño, en pequeñas letras, pero normalmente lo ponen en miligramos por litro, ¿sí? Uh-huh. Es residuo seco, y tiene que ser entre 100 y máximo 250 miligramos por litro, ¿sí? Uh-huh. Residuo seco, es decir, digamos, la materia seca, ¿no? La materia, las propiedades, si evaporías, ¿cómo se dice?
Evaporas
toda esta agua, lo que te queda dentro de esa botellita es el residuo seco. ¿Sí?
Sí, 128.
Mira, 128 significa que ya tenemos un agua que podemos utilizar para nuestro café. Mientras que está alrededor de 150, 100. Dicen, entre 100 y 200, ¿sí? tampoco se va de dos más de arriba a abajo, pero es una primera indicación es esto. Es, se llaman aguas blandas.
Pregunta. ¿Agua osmótica serviría o no?
Ahí está. Por eso he dicho entre 100 y 200, porque agua osmotizada tiene mucho menos de 100. Tiene casi cero minerales, ¿vale? El problema con este tipo de agua es que te va a modificar el sabor de tu café también, ¿sí? Y te lo va a hacer más ácido.
Ya lo hago mal, yo en casa,
ya,
¿ves?
No, ya, sí, lo sé. Muchos ahora están escuchando y dicen, ay, pero yo acabo de comprarme una máquina para osmotizar el café, pero sí, sí, sí.
No, sí que es verdad que tiene un punto más ácido con el agua osmótica.
Sí, 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 no. Es porque, bueno, tú, esos minerales del agua es una parte de la fórmula, de la receta para hacer
café. Al final pasaría un poco como en la cerveza. Es que, claro, el agua es muy importante en el
pero
café.
Pero tan importante que, no sé, ¿sabes cuánto porcentaje de tu café es agua?
Seguramente 98%.
Muy bien, tú ya has leído leído al grano ya, 98% de tu café, y en un espresso puede ser hasta 90%
sí,
de
sí.
café.
Y una cerveza también, 97-96% es agua, ahí prácticamente está. Todo, sí, es todo el líquido es agua.
Por eso tiene muchísima importancia esto. Y luego el tercer secreto, entonces primero el buen café, ¿sí? Molerlo al momento, luego el tema del agua, y luego el siguiente es tener una receta, como cualquier pastel que tú cocinas, cualquier ingrediente o cualquier plato que vas a hacer, tendrá su receta para tener un balance, digamos, de sabores. Y esto es lo mismo con un café. Tú puedes pedir un café, por ejemplo, para la gente que está escuchando es muy interesante. Pides un café en una cafetería, corto, ¿sí? Y uno largo. Pruebas uno al lado de otro y dices, pero esto no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver.
Parece otro café, ¿sí? Entonces, esto ya indica de que para cada café hay una receta ideal, digamos, que combina esos sabores, que crea un balance de sabor.
Y para cada café hay un tipo de consumidor, porque hay gente que ya tira directamente al espresso, hay gente para los cafés con leche, hay gente que prefiere también un café solo y espresso pequeño. O sea, que depende un poco también de la persona que vaya a consumir. Mm-hmm. Va a ser una receta u otra receta.
Correcto.
Aquí entraría lo más importante, yo creo, que es el momento de degustar el café.
Estamos llegando.
Importantísimo. Hay gente que no le da importancia a ese punto y realmente es lo que al final hará que disfrutemos o no de ese producto.
Yo por eso le quería preguntar a Kim la receta, no sé.
Sí.
Si son trata de recetas, si nos pudieras decir un tipo de receta, por ejemplo, ¿no? Para un café solo.
Sí, es muy bueno que lo menciones porque, por ejemplo, en el libro hablamos de todos los métodos de infusión que existen, ¿sí? Pero acabas de preguntar por un café solo, ¿no? Significa que yo interpreto que está hecho con una máquina espresso, ¿sí? Uh-huh. Una máquina espresso, en la mayoría de los casos, lo que necesitas es entre 8 y 10 gramos de café molido, ¿sí? Y luego en taza, tienes que tener un resultante en taza entre 30 y 40 mililitros, ¿sí? En el mundo profesional se habla incluso de gramos. Significa, hablan de 15 gramos de café y lo transformas a 30 gramos de taza, de líquido en taza, ¿vale? Pero este ya no hace falta ir por tanto. Pero lo más importante es de que dejas el barista trabajar y te dejas llevar por ese barista. Si lo quieres hacer en casa, necesitas realmente, sí. Yo te recomiendo coger una balanza, ¿sí? Una báscula, para poder pesar por lo menos la cantidad de café que pones en tu portafiltro.
No, pero es interesante, además, porque yo también hago mucho paralelismo con la cocina, con las recetas, ¿no? Al final, un sofrito, entre comillas, es relativamente fácil también de elaborar. Un café solo es relativamente sencillo de elaborar. Pero al final, cuando tienes la receta, ¿no? Bien medida, con los ingredientes justos, el tiempo de cocción, los buenos ingredientes, el ingrediente fresco, pues claro, te sale un resultado muchísimo mejor. Sí, y esto es lo que estamos aquí afinando con Kim, ¿no? Que al final café solo, si tienes tu receta en casa con los mililitros medidos,
correcto,
con los gramos de café medidos, con el tiempo exacto de extracción del café, entonces aquí ya puedes tener muy buen café solo en casa para compartir con amigos, familiar, o si no familiares, o si no, pues desayunarlo tú.
Correcto.
Pero tienes un muy buen resultado.
Aquí me viene ahora una imagen dentro de un hotel, ¿sí? De vez en cuando ponen una máquina de café, ¿no? No vamos a hablar de qué tipo de máquina es, pero bueno, donde el cliente mismo pueda apretar el botón y pararlo, ¿sí? Ahí veo, o se ve claramente, uno de los mitos más grandes. Alguno lo quiere corto, otro súper largo. Es que realmente, de la misma pastilla de café molido, ¿no?
Puedes sacar distintas recetas, distintos tipos de café.
Ahí está. Pero aparte tanto de que es como decir, compras un bistec, uno lo dejas un minuto y el otro 10 minutos. A ver, un bistec después de 10 minutos no creo que sea tan agradable.
No, claro,
y es
no.
Lo mismo con el tema de café.
Y a la hora de degustarlo,
correcto,
¿influyen todos los sentidos o no?
Sí, yo creo que sí, seguro, influyen todos los sentidos. Primero, por supuesto, lo ves, ¿sí? Mucha gente lo que hace es mirar la crema como referencia. Uh-huh. En el mundo del café es una indicación, pero no tiene nada que ver con calidad. hay cafés muy malos con mucha crema, ¿vale? Entonces, no, que la gente lo sepa, que esto no es la referencia.
La crema para... no es síntoma de buen café.
Para nada. por otro lado, pero bueno, puede ser que tienes una buena crema y un buen... Siguiente es...
Entonces, ideal.
La nariz, ¿sí? El aroma. Olor. Entonces, tú toma, coges la taza de café y muchos profesionales lo que usan es una cuchara, no para poner el azúcar y mezclar, no, para remover esta taza mientras que estás oliendo. Entonces, tú hueles y te vienen esos aromas. ¡Wow! Esa es una primera impresión. Huele rico, dulce, lo que sea. Lo segundo es, cuando ya lo has removido y todo, le das un sorbito, ¿sí? Para espresso no hace falta que seas el catador más grande y que empieces a sorber ahí a tope. No. Tomas esta bebida, lo dejas pasar por la lengua y si tú percibes en la lengua una sensación aceitoso, agradable y en toda la parte de la lengua igual, ¿sí? Es decir, no súper ácido porque te sale, ¿no? No súper amargo. Muy equilibrado, balanceado, ¿sí? De ahí sí que ya estás hablando de un café bien preparado. Luego, no sé, si voy muy técnico me dice porque yo a veces luego, cuando tú pruebas esta bebida, ¿sí? Y te vienen aromas retronasales, significa que lo que percibes por detrás de la nariz, ¿sí? Y esos aromas recuerdan a fruta, recuerdan a caña de azúcar, recuerdan a especies, ¿sí? De ahí sí que empiezas a disfrutar de este café. Mm. Porque esto te va a provocar que cuando has tomado la taza y sales del bar, ¿sí? Todavía estás con este aroma ahí dentro. Mm. Y este es increíble.
¿Un buen café sensación. Necesita de azúcar?
Mira, esa es otra de las preguntas que sí, a veces salen, ¿eh? Mira. Yo diría que si tú estás acostumbrado a en todos los cafés tomar poner azúcar, los primeros cafés buenos que vas a tomar, ponle también azúcar. Ah, eso es contraintuitivo.
¿Por qué?
Algunos me van a matar a ver
quizás
dicho
no todo
esto,
el sobre,
pero...
quizás no todo el sobre, ¿no? Un poquito de azúcar.
Yo tomo café sin azúcar, por eso hacía un poco la pregunta.
No, tú sin azúcar.
Sin azúcar, vale. Pero entonces cuando encuentro un mal café, es muy mal café.
Y de ahí pones azúcar.
Intento
azúcar,
suavizarlo.
Vinagre,
o con...
aceite,
no, leche.
Disimularlo.
Pongo un poco de leche y entonces ya es un café con leche y disimula, pero claro.
Eso es lo que
si
solemos hacer todos, correcto.
No,
pero yo creo que con esto, más que nada, antes de terminar, el tema es, cuando tú estás acostumbrado a este nivel de dulzura con un espresso, por ejemplo, ¿sí? Uh-huh. Y de repente lo quitas, quizás va a ser más difícil de percibir la calidad de este café. Entonces, hazlo, quizás pones un poco menos, pero hazlo con azúcar y luego, poco a poco, te vas a dar cuenta de que este café de por sí son tan balanceados, tan equilibrados, que no hace falta este azúcar, ¿sí? Pero para no hacer el choque, ¿no?, de cultura y de sabor, primero mejor hacerlo con un poquito de azúcar, ¿sí?
Que no es una manía para dejar de consumir azúcar, sino para disfrutar mejor el café. Realmente, pues siempre aprendiendo muchísimas cosas con Kim Ossenblock. La verdad es que antes no sabíamos nada del café, ¿verdad, Kim?
Uh-huh, correcto. Es que ahora mirándote me vino otra muy, muy interesante. Estábamos en Madrid hace poco y había una cafetería, ¿sí?, que ponía su... Mucha gente que va a una cafetería para mirar el internet y... ¿sí? Y se llama La Colectiva, de hecho. Vale la pena porque realmente era una cafetería que yo digo, wow, esto sí lo han hecho muy bien.
¿En Madrid?
Sí, La Colectiva. Y el tema es cuando tú quieres poner el código, ¿sí? Ellos te dicen, mira, el código aquí es algo así como mejor sin azúcar o sabe mejor sin azúcar o algo así. Y el así password. Ya, bam, das el password, ¿no? Con un mensaje
ya
intuitivo.
La directa, indirecta, sí.
Increíble.
Sí, ya, ya te entra en la cabeza.
Correcto.
Pues con esta anécdota nos quedamos y con un buen café para poderlo comprar de forma óptima, prepararlo también de forma adecuada y degustarlo de la mejor manera y que nos impregne bien la boca. Y cuando pasemos por la puerta después de haber utilizado el wifi con este password, pues todavía tengamos el recuerdo del café que acabamos de tomar. Kim,
al grano.
Nos vemos de aquí poco en alguna cafetería, va. Vamos
seguro.
A visitar
vamos a buscar
otra.
Más cafetería porque cada día salen nuevos y hay que evaluarlos.
Venga, pues, hecho.
Gracias.
Hasta pronto.
Gracias.
Adiós, merci.
Doncs acomiadem el Kim Ossenblock i, com dèiem, només aquesta agenda, Xenia, tot a punt, oi?
Paper i bolígraf, perquè hi ha moltíssimes activitats. Sé que em faig pesada perquè sempre passa el mateix,
una
però
mica,
és que no ens podem avorrir, a nivell de matèria gastronòmica, activitats
no.
I oci pel cap de setmana.
Ho tens tot molt ben apuntat, realment, amb aquest calendari, amb tot de Com es diu això de...
De què, a veure, de què?
Amb el bolígraf.
De guixades,
bolígraf.
Marc, de guixades.
De guixades, ostres, m'he donat una pista, per això, perquè no sabies, amb el bolígraf...
No, no, mentida, i tant que ho sé.
M'estaves deixant sol aquí, amb el perill. Molt bé, doncs molt bé, sí. Molt bé, aquesta és la Xènia, eh?
Va, apunteu, que si no farem salat.
Vinga,
eh?
Gastroagenda.
Cada dissabte, excepte festius, a la plaça de Pau Casals té lloc el Mercat de Pagès del Prat. Ja ho sabeu, els agricultors locals ofereixen els seus productes de proximitat i de temporada. Hi trobareu tots els productes i podreu demanar, doncs, als productors del Parc Agrari del Baix Llobregat com els han fet i on els elaboren. Aquest cap de setmana, setena edició de la Fira Vinícola Temps de Vi, a la Rambla Principal de Vilanova i la Geltrú. I en aquesta edició es mantenen els elements diferencials de la fira, com ara els tastos i maridatges, que no hi faltaran, a diferents restaurants i espais culturals del poble. També hi haurà concerts de música en viu, amb un cartell que, ostres, aquest any comptarà amb més de 12 grups de música. Així que atenció, per exemple, doncs avui a la una, el tast de vinagres d'Augustus. Demà, el tast de pa i vi de la mà de Jordi Morera, guanyador del premi a millor forner mundial el passat any 2017, i es farà al Teatre Principal a les 8 del vespre i es podran maridar vins i pans elaborats amb diferents tècniques, des d'un pa industrial a un pa elaborat amb massa mare sense cap tipus d'additiu o d'edició de llevats.
Molt bé, què més?
Tots els dimarts dels mesos d'estiu tornen els vespres de mercat de la terra de Slow Food al Parc de les Tres Xemeneies de Barcelona. Cada dimarts de juny i juliol els productors es trobaran entre les 5 i mitja de la tarda i fins a les 10 del vespre amb sardinades populars, música en directe i molts, molts productors. Per tant, no us el perdeu, que serà també molt interessant. Ara arriba el bon temps i aquestes coses venen de gust.
Home, al vespre, a més a les hores que estàs dient, pràcticament encara és de dia. A les 10 potser ja comença a fer-se de nit, no? Ja
sí,
seria de nit ja a les 10,
però no fa fresqueta, eh?
A l'hora que has dit es pot gaudir de la temperatura en aquest mercat de la terra, que ens agrada moltíssim.
S'apropa també la propera edició del Tast a la Rambla, el tenim a tocar. Tindrà lloc aquests propers dies 7, 8, 9 i 10, de dijous a diumenge de juny, al vell mig de la Rambla de Santa Mònica. Més de 40 establiments de la ciutat de Barcelona oferiran degustacions especials per l'ocasió. S'ha presentat aquesta setmana i s'ha donat algunes novetats d'enguany, com per exemple la zona de Ashen Street Food, que es farà al final de tot tocant a Colom i on podrem gaudir d'aquesta cuina asiàtica que tant ens agrada aquí a la ciutat de Barcelona.
I tant.
Més cosetes, que no parem. El proper dia dijous 7 de juny, a l'Hotel Majestic, se celebrarà el Clàssic Wine Jazz, una cata d'alguns dels millors vins del país, al ritme de música clàssica i en directe. Es farà a les 7 i mitja de la tarda, i això sí, cal inscriure's prèviament, ja que les places són limitades. Ja ho veieu que amb el món dels vins no ens avorrim, i és que d'activitats n'hi ha unes quantes. Per exemple, més coses, del 8 al 10 de juny, primera edició de la fira Viva a Manresa, Viva, Vi i Va, amb ve alta, eh? La Fira del Vi del Bages, que podrà gaudir amb activitats gastronòmiques, turístiques i artístico-culturals, amb un denominador comú. Doncs això, donar divulgació de la cultura del món del vi. La fira, a més, serà el nou escenari de la mostra Visuals, una activitat ja consolidada dins l'agenda cultural de la ciutat, que enguany celebra l'onzena edició. Les principals activitats, doncs, apunteu a la plaça de Sant Domènec, es farà al llarg del cap de setmana, mostra de vins, enoturisme, art efímer urbà i organitzat tot per Visuals, l'espai Vivar, també, una barra de vins fantàstica dels cellers de la DO Pla de Bages, i l'espai gastronòmic, on podreu anar amb aquesta barra a gaudir d'aquesta oferta gastronòmica.
Una molt bona oportunitat, per conèixer el vi de la zona del Bages,
i
que estan treballant també molt bé. I jo penso que serà una fira que és la primera edició, no? Però jo crec que estarà molt bé. Sí, sí.
Comptarà, a més, com a activitat paral·lela durant la setmana de la fira. Diversos restaurants del Bages col·laboraran oferint als seus clients menús maridats per l'ocasió amb vins de la DO Pla de Bages a preus especials. I més cuina fins al proper 30 de setembre, mentre duri l'exposició La cuina de Picasso al Museu Picasso de Barcelona. Vam tenir el Ferran Adrià la setmana passada, el cap de setmana passat, explicant-nos una mica aquests plats que recordaven a la cuina d'avantguarda. Doncs a l'Hotel de Serres podreu gaudir d'aquest menú de Picasso fet pel xef Marc Gascons, de l'Informal, que ha preparat, doncs, per l'ocasió, un menú homenatge a l'artista a taula completa, que oferirà plats com, comenceu a fer boca, llamàntola a la brasa, una panxeta melosa de porc ibèric o una parmentia fumada i all rostit.
Déu-n'hi-do, com sona això.
Salivant, sí. El menú, que té un preu de 49 euros, anirà amb maridatge inclòs i està disponible de dilluns a diumenge tots els dies de la setmana, tant al migdia com a la nit.
Alguna coseta més?
Sí, acabem amb la cinquena edició de la Ruta de la Terra, de Raimat, fins al proper dia 15 de juny. Més de 160 restaurants catalans participaran en aquesta iniciativa enogastronòmica, oferint propostes especials per l'ocasió i maridant-les amb el vol d'ànima de Raimat.
Molt bé, doncs déu-n'hi-do, eh? Ja ho havíem avisat, que estem en setmanes molt intenses d'activitat gastronòmica i ja només, Xènia, per rematar-ho, ens queda la recomanació cultural.
Doncs sí, el llibre de Jaume Viernes. Quina relació hi ha entre els macarrons amb formatge i Beethoven? Ja ho veus que l'art i la gastronomia van molt lligats, eh? Moltes vegades trobem allà les millors receptes per gaudir amb la música de tots els temps. També responem a preguntes com ara quina relació tenen les últimes creacions del celler de Can Roca i la música d'Eric Satie, per exemple. Bueno, sempre hi ha camins paral·lels, eh? Ja ho veieu. En cada moment històric i en cada indret del món, compositors i cuiners han compartit una mateixa manera de veure el món i han desenvolupat les seves creacions amb un esperit comú. Ja veureu que estudia aquesta relació que hi ha entre gastronomia i música a partir d'aquestes 30 receptes fantàstiques que estableixen un diàleg entre aquests dos mons.
Perfecte, Xènia. Doncs amb aquesta recomanació ens quedaríem. Recordar-vos que demà tornem a les 11 del matí, diumenge, edició de diumenge, una mica diferent, eh? El programa que farem. Es farem un petit tastet. Tindrem el Sol, que el restaurant nou de l'Hotel Majestic. Vam entrar fins i tot a la cuina per parlar del projecte, de l'oferta gastronòmica, de l'hort que tenen a pocs quilòmetres del restaurant, a Argentona, on estan fent molta feina amb el productor, no? I proposen molts plats fets a partir de productes d'aquest hort de temporada, i demà doncs en veurem un tastet, el podrem escoltar si més no, i a les xarxes també doncs a penjar les fotografies. Eh?
Coses recordeu, molt interessants.
A Instagram, a Facebook i a Twitter. Després també un tastet de vins, que avui hem parlat molt a la Castragenda, però no hem tingut el Jaume Folguera. La propera setmana segur que vindrà amb algun tema sota el braç. I també un sopar solidari molt, molt interessant. A més, era la primera vegada que es feia en molts cuiners, no molt mediàtics, podríem dir, però que tenen moltes ganes de treballar i que cuinen el producte local i de temporada de la zona del Baix Llobregat.
Sí, sí.
Molt i molt bé.
Veurem i coneixerem de ben a prop la feina que es fa des del col·lectiu D.O. Empordà.
Doncs vinga, fins demà, fins aleshores, que vagi de gust.
Que vagi de gust.